majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Comença el programa que tota sogra voldria com a gendre. Diumenge 19 de setembre, són les 7 i 2 minuts, això és... Assemblea de Majara. Assemblea de Majara. Assemblea de Majara. Ei, hey. Hey, contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes, com cada dos diumenges, aquí a Contraband FM, a l'Assemblea Majaras.
Sí, doncs un diumenge més, aquí ens trobem, una horeta i mitja que estarem plegats, bueno, doncs fent una miqueta de ràdio, portem sempre a gent i persones interessants que ens venen a presentar diferents
batalles,
mogudes o com li vulguem dir, i res, doncs això, que estem a Ràdio Contrabanda, 91.4, i això és l'Assemblea de Majaras.
I per qui ens segueixi per streaming, a www.contrabanda.org, on també podeu informar-vos d'aquesta casa que ens acull des de fa ja pràcticament 25 anys, que és Contrabanda FM. Pues, bueno, comencem presentacions. De moment, ja, bueno, heu sentit que el doctor Axioma.
Efectivament. Ben trobat una altra vegada aquí a l'estudi en directe.
Algú no ha perdut el moreno de l'estiu? Envidia de...
Sí, sí, és, això m'ho està dient molta gent. O sigui,
constatamos.
Sí, sí. Lo constatamos.
Tenim una absència, que és Eduardo Menos Tijeras. Des d'aquí el saludem. Ergo, està un servidor, Néstor Chemajara, a la taula de so. I llavors m'anticipo ja en les disculpes per si hi ha alguna, bueno, qualsevol imprevist, però bueno, farem el que puguem. Però Axioma i un servidor no estem sols avui a l'estudi 1. Com ho hem anunciat per xarxes, tenim un invitat que és reincident, ha vingut ja molts cops, de fet el tenim, o diu que està emocionat de tornar aquí després de molt temps, és el David, ja no sé quin apodo o com nom posar-li, perquè dic que tens
positiu, que mateix.
Positiu, no?
Què tal? Hola.
Doncs tenim el David, habitual de Contrabanda, els Majaras ha estat alguns cops.
Sí, el que passa és que és el que deia ara, pues si porteu 25 anys, pues jo igual ja fa molts que no vinc, igual entre 5 i 10, tranquil·lament.
Doncs el David havia vingut diverses vegades a l'Assemblea Majaras, especialment amb el grup amb què ha estat molts, molts anys fent maleses i que ha fet va sonar el darrer programa, i Ràbia Positiva.
Sí.
Però sé que amb altres barrets també has estat amb altres programes aquí.
I... Bueno, he vingut algun cop amb Lo Petit Comitè i també he vingut molt amb el Metal Age, que no... diguéssim que no era col·laborador, però bueno, sí que era un oient fidel dels que trucava totes els programes per repartir entrades per fer preguntes als grups que entrevistaven. I bueno, també s'ha de dir que arran del Metalers i Ràdio Contrabanda, doncs vaig conèixer fa, pues, això, molts anys, el 95, por ahí, els que ara són dels meus millors amics, no? I de fet, doncs aprofito per fer un homenatge al Pancho, que ha fet 50 anys, que és un alma mater i un promotor, no?, de la subcultura alternativa i de la ràdio lliure també, no?
Fundador de Metalers.
Correcte, que això parlem de fa molts anys i parlem d'una entrevista a la Xusma, grup mític del Baix Llobregat, concretament de Castelldefels, també, grup quasi de culte. I bueno, doncs en aquest context, doncs si... bueno, ara estem parlant de revivals, com acabes per tres, doncs... Què te diu a tu que no torna el Metal Age, no? Com a mínim, el d'Empalmada i Apufo, que era el butlletí que feien, ja va en vies de fer un retorno.
Un retorno.
Perquè tot torna, ara. Tot,
bueno, aprofitem per fer extensius els saludos, pues, a la resta de comunitat Metal Age, sí, que a més amb alguns hem coincidit aquest estiu, i que de fet han tingut... Bueno, perquè segueixen el seu spin-off, Metal Age. Bueno, pues, recordem també que aquest programa, a part d'emetre's a Contraband FM, ens el remeten Ràdio Germanes.
Ràdio Germanes al País Valencià, com Ràdio Activa, Ràdio Malva, Ràdio Mistelera. Que els enviem una abraçada forta. També recordem que les maneres que teniu per contactar amb Assemblea de Majares és a través del telèfon, si voleu fer alguna pregunta o alguna intervenció, el 93 013 95 33, 93 013 95 33, que podeu contactar també amb nosaltres per mail assembleamajares@gmail.com i via Twitter i via altres xarxes socials.
Pues només tenim això en Twitter, que és Assemblea Majares en singular i en espanyol, així, Assemblea Majares. Però també tenim una part de correus, ja que estem així nostàlgics sí. I puretes a tope i sembla mentira, però ens arriben coses algun cop encara.
Sí, CDs. És una cosa meravellosa.
L'altre dia, si ens va arribar un CD, pues, 748-080-80 Barcelona. Parteu correus 748-080-80 Barcelona i si poseu l'atenció als Majares, pues, en principi ens hauria d'arribar.
Això mateix.
Doncs tenim el David aquí, per què? Us preguntareu, a part de perquè expliqui batallites, perquè l'excusa que l'ha portat avui aquí està presentant un llibre que es diu La mirada horitzontal, històries sense llar d'un educador social. I aquí ja no amb el barret de músic, sinó d'educador social, tot i que avui ho barrejarem tot una mica, segurament. Doncs ens vindrà a explicar una miqueta el perquè d'haver fet aquest llibre i bueno, anirem a partir d'aquí debatent una mica, ojalà s'hi sumi algú més. I a més ha vingut armat amb una guitarra, jo crec que avui farem així una presentació híbrida.
Un doblete.
Noblete.
Perfecte. Doncs pues d'això xerrarem amb el David, però després també farem alguna altra entrevista telefònica.
Sí, trucarà ja entraria en el bloc de les llegendes també, en un millor. L'Albert del Rizoma Malinowski del Rulo Dinàmico
i d'Indústria Rossini, per
Indústria
dir,
Rossini no? També, doncs ens trucarà a la segona part del programa per parlar-nos d'una exposició que es va inaugurar el divendres al nostre barri de Vallcarca, allà a Can Carol, i bueno, ens explicarà una miqueta què és Can Carol i què és, de què va aquesta exposició.
Molt bé, doncs jo avui anava a començar el programa d'avui, no sé per què, em venia de gust amb Billy Idol, mirava espiant aquestes coses, però ara xerrant, escoltant el David, he dit, bueno, doncs per què no ho fem ficant la xusma? Que segurament farà com uns 20 i pico anys que no l'escoltem. Dubtava que trobéssim alguna a la xarxa, però bueno, ja sé el que té el YouTube.
Tot un detall,
Clar.
I de fet és un grup que a nosaltres ens agradava molt. Crec que a Manos Tijeras, si ens està escoltant, li farà també il·lusió. Doncs vinga, recuperat des d'un casset i casual. We'll be right back. Contralant FM en el 91.4 a l'Assemblea Majares i acabem d'escoltar una cunya, l'última que hem tingut aquí musical, del company Sebas, de Gil de Gils. Des d'aquí li fem una abraçada. Sabem que el Manos Tijeras el van a veure fa poc, un concert a Rai. I, bueno, pues, una mostra, un exemple més, ja amenacem el David per dir-li que la gent quan ve aquí amb una guitarra o algun tipus d'instrument acaba fent una cunya.
Fent una cunya.
Una falca sincronitzada. I hem tingut el detall d'avisar-te ara al minut o 5 quasi, perquè l'Edu en general ha avisat.
No avisa.
Jo tocava la trompeta, no? Algú
podem apanyar. Jo no sé si porto algú aquí. Sí. Però ara estàvem
sí,
explicant coses de nostra escena musical de los 90, no? Sí. Pràcticament, i ens ha fet rememorar posar una cançó de la Xusma i esperar que, bueno, que potser vindran notícies d'aquesta banda que tampoc va ser superconeguda, però que molta gent de certa generació sí que es va agradar i que va rolar molt amb cassetes i, bueno, no va tenir tanta trajectòria com altres. Vés a saber. Bueno, ja en parlarem si acaba passant alguna cosa més, no?
Això mateix.
Revivals. Molt bé, doncs el David en realitat l'hem portat aquí, com dèiem, perquè ens expliqui què l'ha portat a escriure aquest llibre La mirada horitzontal, que ha tret amb l'agenda de Triangular Edicions, no? Ho he dit bé?
I
llavors, bàsicament, i tu que no crec que hi hagi problema que t'acostumes als micros, és donar-te veu, que ens expliquis una miqueta què porta un educador social a voler, on s'ha d'explicar-se, explicar el que hi ha en aquesta professió i què podem trobar, perquè els Majares no l'hem llegit, la veritat. I a partir també del subtítol, Història sense llar d'un educador social, si podem intuir de per on van els tiros.
La mirada horitzontal indica pues, la manera de treballar d'un educador social, que ha de ser horitzontal en el sentit de que no per ser educadors o professionals de lo social són més que altres, no? Hem de mirar la persona com a un igual perquè a vegades cometem aquest error, no? I aquest llibre pues, l'he fet per històries viscudes, històries professionals viscudes que jo considerava que era important donar a conèixer i al mateix temps pues, ha sigut per mi sobretot una teràpia perquè m'ha permès revisar-me, no? Però bueno, em remonto al 2017 quan jo faig un canvi de feina després de molts anys treballant en un centre d'acollida per a persones sense llar, doncs, en el que vaig veure històries de tots els colors i entre elles moltes d'aquestes, no? De mirada horitzontal en el sentit de trobar-me gent que acaba al carrer i que era gent que, pues, que tenien empreses, negocis, bueno, qualsevol, no? Que ningú estava vacunat per no acabar al carrer. Llavors aquesta mirada horitzontal prenia més força en el sentit de que jo estic... No, a mi ningú em diu que jo no pugui mai arribar en aquesta situació, no? De fet, al llibre hi ha una frase que una persona en situació de carrer amb un voluntari d'una fundació d'aquí de Barcelona que li diu «Es más fácil acabar en la calle que tener un yate». No? Llavors, per mi aquest és un titular en el sentit que jo me la faig aquesta pregunta, no? Jo tindré un yate mai, un iot en català? Pues segurament no, a part que la mar tampoc és la meva passió, però en canvi acabar al carrer pues, és difícil. En la línia de sortida diguéssim que estic com més endavant que molts altres, però vist lo vist, doncs això, no? Trobar-me històries que són les que intento relatar aquí d'alguna manera sense posar varetes màgiques ni solucions, però sí una mica visibilitzant aquesta problemàtica i al mateix temps visibilitzant la nostra feina. És a dir, és un llibre molt pràctic, molt que fuig de l'acadèmia i de la teoria. És el que intento és visibilitzar una dues coses. Per una banda, la nostra professió de l'educador social, perquè no s'escriu sobre la pràctica, s'escriu molt de la teoria, és una professió nova, encara jove, però tothom sap que és un metge i que és un arquitecte, però no tothom sap que és un educador social o què fa. I al mateix temps doncs, explicar la problemàtica del sensellarisme, que és un lloc on també l'educador social té molt a dir, i que en el nostre imaginari moltes vegades la gent pensa educador social treballa en centres de menors, no? o centres d'infants en risc i els treballadors socials encara hi ha gent que li diu assistent social, però tot i així el treballador social o assistent social la gent té més clar que és, no? Perquè és més antic també, no? Però llavors una mica la idea és l'objectiu sobretot és això, explicar la nostra professió i visibilitzar aquesta problemàtica que va en la que tenim molt a veure, no? I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs jo vaig començar això, el 2017, a escriure relats, i llavors alguns els publicava al social.cat, que és un portal online que hi ha. I a partir d'aquí em va dir, hòstia, pues si això, hòstia, estaria bé juntar-ho i tal, porto 25 anys treballant d'això, i me vaig fer un auto-homenatge en plan, vinga, va, aniversari. I el confinament també m'ha permès acabar-li de donar forma. I aquí el tenim, pues això va sortir a l'abril, que passa que va ser un abril confinat, quasi no va ser un Sant Jordi habitual, però bueno, tot i així estem contents, tant els companys de l'editorial, que és una editorial petita de Sant Andreu, com jo i la gent que m'ha ajudat a escriure'l, perquè jo feia cançons, però és molt més difícil fer un llibre que fer una cançó. Però bueno, també hi ha hagut aquesta part de selecció, no? Quan fas un disco fas moltes cançons, no? I llavors acabes triant, pues aquí també una mica amb els relats hi ha molts, i sempre dic que qualsevol persona que porti molts anys treballant d'educador social podria fer un llibre de relats o de batalletes, com dèieu abans, no? Explicar batalletes.
Clar, jo de fet ja ho has explicat, potser ho has respost, però anava a preguntar si, que segurament intuïa que no era un llibre, un assaig o un llibre molt acadèmic, i que pinta que també partia de vivències, no? I d'experiències, i pel que dius està clar que és això, no? I a més el format no és un text, diguem, lineal, sinó que són relats basats en experiències teves que has viscut en aquests 25 anys de curro, no?
Sí, són relats curts, separats en tres parts. Una primera, que és en la que m'apropo a la professió, diguéssim, al jo educador, que ve molt arrelada a la música completament. Els discos, el primer disc de Cortato té molt a veure, l'Assemblea de Majares, i molts altres discos d'aquella fornada tenen molt a veure amb el que jo m'apropi a entendre el que és la justícia social, a una sensibilitat determinada, no? I aquesta part explica això, aquesta primera part és això, no? Després la segona part és quan començo pròpiament a treballar com a educador, sobretot la segona part passa en aquest centre d'acollida, ubicat al barri de la Barceloneta, per cert, on anirem el mes que ve també a presentar-lo.
Jo l'he coincidit alguna vegada.
Sí. I la tercera part és el nou sensellarisme que jo vinculo als joves extutelats, no? Sobretot als joves migrants, que és el que ha fet canviar també el perfil de la persona sense llar, que ja no és aquella persona amb un carro, amb tres gabardines, un cartró de vi, molt brut, molt deixat, no?
40, 50 anys...
Exacte, ara ha baixat, i llavors el perfil és un altre, la societat és canviant, i bueno, curiosament, doncs jo el 2017 vaig fer un canvi professional dins de la professió, però diguéssim que vaig canviar de feina, bàsicament, seguint treballant com a educador, coordinador i tal, i vaig començar a treballar amb joves migrants, també en un moment de molts flux migratori molt important, i aquí doncs d'alguna manera estàvem parlant de, fins i tot eren els anys aquests difícils, 2017-2018, que les notícies parlaven de menors dormint a comissaries, no?, i de més, i curiosament doncs d'alguna manera és com que el carrer sempre ha estat vinculant a la meva professió, no? Jo no he treballat, jo què sé, a residències o llocs que... No, normalment són llocs que, doncs això, he acompanyat bàsicament a persones que han estat al carrer o persones que, per diferents factors, perquè, com deia abans, ningú vol ser un sense llar, no? Ningú, quan neix, li diuen, tu creu que vols ser de gran? Jo vull ser un sense llar, no? Això són factors, no? I això no està al carrer, la gent no està al carrer perquè vol, no? Això també intento explicar-ho. El cas és que el carrer sempre ha estat vinculat, i quan vaig a treballar en centres de menors resulta que es parla obertament del carrer, no? Perquè és una realitat ara que ens trobem, no? El 18+1, i igual que persones, joves migrants que no s'adapten al sistema de protecció perquè no està pensat per a ells. Llavors aquest xoc provoca doncs que, bueno, pues lo que parlem sempre, no? Que els recursos no s'adapten a les persones, no? I llavors hem de centrar-nos en la persona, no en el servei, en el centre, no? Sinó, bueno, estic teoritzant una mica, però no era la intenció. Però bàsicament el que vinc a dir és que no m'he desvinculat del carrer, i si m'haguessin dit fa 15 anys que treballaria un altre cop amb menors o tutelats, joves menors o així, i que estaria parlant d'això d'educadors de carrer amb els que em coordino regularment, diria no pot ser, però ho és. I, igual que en el 2008, arran de la crisi, pues, també vaig trobar una tipologia de persones diferents, igual que quan els països de l'Europa de l'Est, molta migració de l'Europa de l'Est estava arribant a casa nostra, doncs també. Igual que el 2008 ens vam trobar gent del Pakistan al carrer, quan la comunitat pakistanesa era molt, molt sòlida, no? I era impossible veure un pakistaní al carrer, no? Però llavors això va passar, fins i tot xinesos, no? Que si pensem, és molt, no hem vist mai un xinès al carrer, no? Però potser no estaven al carrer, però és la diferència, no? Una cosa és ser sense sostre i una altra cosa és ser sense llar. Sense sostre és el que dorm literalment al carrer, però sense llar, que no es veu, però és molt més, són aquelles persones, pues, que potser viuen en un magatzem o en un terrat, en un edifici a la Barceloneta, com, per exemple, no? I en aquest sense llarisme, doncs al final és treballar amb aquest amb persones en aquestes situacions és el que també et fa veure una mica el termòmetre de la societat, no? I, bueno, he fet una mica de recorregut, no?, diferents zones del món, però al final és això, és una part que considero interessant. Per això, bueno, intento també ser un difusor de la professió, no? Perquè també és veritat que a vegades una persona acaba els estudis, educador social, se posa a treballar segons a on i pot acabar cremat. En menys d'un any, no, un mes, en un mes podria acabar cremat.
I hagués parat ara la professió, i ho has dit al principi, que molta gent que ens està escoltant o en general que potser accedeix al teu llibre no acaba, bueno, de tenir clar què és l'educació social, de barrejar-ho potser amb altres conceptes com el treball social o l'assistència social. Com la definiries tu? Per seguir xerrant i debatint en tot
sí,
això,
sí.
Però ja posem primer...
Sí, l'educador social és el que està més en l'atenció directa, és el que està més en contacte amb la persona a la que acompanyem, a la persona en situació de vulnerabilitat, com diguem, perquè a vegades les paraules també ens porten a equívocs, no? Diguéssim que si haguéssim de diferenciar amb un treballador social, diguéssim que el treballador social també és una figura més de gestió, no?, de coordinació, de recerca de recursos sobretot habitacionals, residencials. Però això no vol dir que el treballador social no surti del despatx. Precisament els millors treballadors socials són aquells que surten del despatx, no? Però moltes vegades hi ha el concepte de més burocràtic, no? Hi ha moltes persones que s'agafen això i llavors, allò, tens cita a tal hora amb mi. La diferència de l'educador és que va al carrer a buscar a la persona, no? O que treballes al carrer o que és com més polivalent, és més no formal. El treball social seria més formal, no? Més el protocol, omplir la fitxa aquesta, aquest document, aquest aplicatiu. Això no vol dir que l'educador no treballi amb l'ordinador, que també treballa, però segurament és més...
Bé, hi ha un rol
més proper.
De gestió vinculat potser també a les institucions, no?
Exacte, sí. Sí, sí.
I jo, o sigui, a veure, un té diferents acostaments a la idea de l'educació social o del treball social, no? I jo entenc que hi ha àmbit obert, o sigui, que seria el carrer, hi ha àmbit tancat, per exemple, a les presons, per exemple, també hi ha educadors socials. I llavors entenc, diguem-ne, que hi ha lògiques totalment diferents, vale? O sigui, la meva pregunta era... la metodologia, o segons jo entenc, així amb companys que també són educadors, és, diguem-ne, és l'acompanyament, no? Seria una de les paraules claus. Acabes de parlar tu de recurs, que no recurs habitacional i tot això, però és acompanyar, és fer què?
Sí, per mi el verb és acompanyar, perquè ja el debat és tu acompanyes o ajudes, no? Sí, ajudar és com més asimètric. I en canvi acompanyar és més horitzontal, no? Per mi la paraula és acompanyar, el verb és acompanyar i també transformar, que és l'objectiu, és a dir, però el transformar se pot interpretar de moltes maneres, però per mi la transformació per exemple, ara que estic treballant amb joves migrants, la majoria extutelats, és apropar la nostra cultura, no? I apropar la cultura vol dir des de conèixer Montserrat i la Sagrada Família,
sí, sí,
fins a conèixer, doncs, coses tan bàsiques com, jo què sé, jo jo cada dia és una vivència, no? I estic pensant ara en un xaval que li explicava que cuidar la gent gran és una professió aquí. No? I clar, aquí se li obre un món, perquè és una persona que té vocació per això. Llavors, pues, si te formes amb això pot ser una feina. Clar, això, per mi això és apropar la cultura. El dir, tu vols venir aquí, però com, no? Pues, apropar la cultura és l'aprenentatge de la llengua, apropar la cultura és conèixer gent d'aquí. Clar, si entenem que els etiquetem com a menes i llavors ja els estigmatitzem i posem tots al mateix saco, quan en realitat aquí a Catalunya sabem què és un mena, però la majoria de comunitats autònomes coneixen què és un mena per Vox, no per nosaltres. Sí, sí. Perquè no els hem vist mai, perquè no som presents a totes les comunitats. Llavors, si nosaltres a aquest jove migrant li creem un circuit, no? Creem unes sinergies, una xarxa de persones de la nostra pròpia comunitat que poden parlar amb ells d'igual a igual, entendre que són persones, pues, amb les que poden arribar a confiar perquè entenen la seva situació, això és apropar-se a la cultura, perquè el que ha passat molt és que tendia a agrupar, a crear centres en la muntanya, amb 40 xavals, tots del mateix origen, sense pràcticament mediadors, o els mediadors no estaven preparats per acompanyar-los, i aquí, fruit d'això, també van haver molts conflictes en molts llocs, no? Però no vull dir que tots siguin uns santos, ni molt menys, però al final estàs una mica alimentant a que això passi. Llavors, doncs, per mi la transformació passa per aquí, passa per apropar la cultura, i també passa perquè aquesta persona, doncs, trobi en un educador una persona de referència que sumi al seu procés. Però no oblidem que la persona sempre ha de ser protagonista, no? La persona s'ha de deixar voler ajudar d'alguna manera, no? Perquè és com el tema de les addiccions, no? Si una persona té una addicció i no ho veu, per molt que li digui al seu entorn, la seva família, pues no farà un pas si aquesta addicció li està dominant, perquè ell no ho veu, no? Però si tu ho veus de fora, si ell no ho veu, per molt que tu ho vegis, en canvi, si la persona està per la labor, doncs vale, jo, hòstia, vull canviar, no?, el ritme de la meva vida. Aquest llibre parla molt d'itinerants, no?, de persones que potser és a la tercera vegada que es trenquen el cap, que diuen, hòstia, pues igual és perquè tengo que canviar algo, saps? Llavors aquí és quan hem de canviar algo, clar, no tothom sap on trobar l'ajuda. No tothom pot.
No tothom vegades, parteix del mateix.
Clar, i no tothom en sap perquè no té les habilitats. Saps? Llavors aquí també és un altre capítol, no? Un altre relat, aquests tres verbs. Vol, pot i en sap. Perquè si tu no vols, ja ho hem dit. Si no pots, pues també necessites un suport. I si no en saps, perquè tens unes carències, una dificultat X, doncs també ho hem de tenir present, perquè moltes vegades tendim a dir, és que no treballa perquè no quieren. Digo, a veure, tu lo contrataries? Saps?
Clar, tot el que expliques em fa pensar que, bueno, el curro vostre, o com l'expliques tu i com el vius tu, està clar que té una part de pensar molt a llarg termini, o de picar pedra, no? De treball, sí, de fondo, que sembla una mica... Bueno, contradictori, oposat a la cultura dels temps que vivim. No? Tant a nivell polític, no les mencionem missatges, anem a l'extrem de Vox, però no cal anar potser a l'extrema dreta per veure missatges populistes entorn a la gent amb què treballeu, i evidentment als mitjans de comunicació, i a vegades doncs, per atenció a tothom, no? Bueno, tothom, o la societat, o no només als mitjans i als partits. Llavors això no sé si allà a nivell personal acaba generant a tu o a gent que esteu en la teva professió, companyes, frustració al veure, no?, de que realment és una batalla com de molt, que potser veuràs els fruits molt a llarg termini, tant a nivell personal amb qui curres com ja si vols pensar a lo grande amb la transformació social que imagino que busqueu d'alguna manera.
És allò de la prisa mata, no? Jo que recordo que es va fer una campanya, no?, fa molts anys, no sé si era aquesta, sembla que sí, no? Doncs una mica per aquí, la nostra feina no pot anar de resultats, no? Tot i que a vegades pues les organitzacions necessiten d'alguna manera justificar-se, o les entitats o fundacions o com vulguem dir, inclús l'administració, i necessiten aquests resultats, no? Per exemple, quan fem recomptes de persones dormint al carrer, doncs sempre l'objectiu és que el número de persones sigui menor, no? Però bueno, també és veritat que l'experiència ens diu que una persona que, per exemple, porta 20 anys dormint al carrer trigarà 20 anys en sortir-se'n. En sortir-se'n vol dir a no dependre de les institucions, no vol dir sortir al carrer a un albergue. Això no és estar en un habitatge digne. Un albergue és sense llar, igualment. No és sense sostre, però sense llar. I una persona, en canvi, que porta 2 mesos en situació de carrer, doncs pot trigar 2 mesos en sortir-se'n. Llavors, a partir d'aquí, doncs hem de fer aquesta reflexió, no? O sigui, una persona que porta 20 anys al carrer ha perdut absolutament tots els hàbits. Són aquestes situacions que jo em trobava, doncs al principi de treballar amb persones sense llar, que potser no s'han recordat ni utilitzar el lavabo de tots els estris, no? I, o que el despertaves al matí i es fotia un salt o s'assustava perquè es pensava que ara que estava al carrer, o que fosseves un llit i dormia al terra, no? Són aquestes situacions més cronificades, no? En canvi, una persona que portava més temps, doncs aquí és on potser havien de posar més esforços perquè ja tenia una vivència anterior que podia recuperar, no? Que potser consistia... Havia arribat al carrer per una mala decisió o per un factor sort o per una situació que era més reconduïble, no? Llavors, doncs, si saps que trigaràs 20 anys, doncs, evidentment, paciència, no? Perquè potser l'objectiu primer és que aquesta persona recuperi la seva essència, la seva dignitat, no? La seva persona, i a partir d'aquí, un cop recuperat això, ja podrem parlar de si fem un tema més d'orientació laboral, o fem un tema de recerca d'habitatge, o fem tramitar expansió a la que veurem si té dret o no. Però clar, si no fem aquesta primera passa, tu no pots enviar una persona a buscar feina si no sap fer un currículum o si no el sap defensar, no?
Jo en aquest sentit ara, o sigui, més o menys entenc la metodologia, entenc la casuística. No sé si parles al llibre de com un educador social... A veure com explico això, com ho dic, però perquè és una qüestió que tu vius, quan coneixes educadors socials, ho vius molt, bueno, molt, molt de prop. La primera és, l'ofici o el treball d'educador social generalment implica a vegades certes precarietats a l'hora de com a treballador, una. Segona, no sé si ho parles al llibre, ja em diràs, i la segona és, diguem-ne, deies una cosa que era superinteressant, que és, hosti, què passa quan el recurs no s'adapta a això? Aquest grau de frustració també, com es viu, com vius la relació individual com a treballador, per exemple, quan has de rendir comptes a una fundació, doncs d'un banc que tots estem pensant, o aquest tipus de, o aquest tipus de situació. Com es viu... diguem-ne tot això, des del llibre en parles, dius, a mi me genera frustració esto, sí. Quan dius haig de canviar d'àmbit laboral, té a veure amb la precarietat, té a veure amb que no t'entens amb els teus caps, perquè els teus caps tenen una idea i tu tens una altra.
El món de les contradiccions.
Clar, perquè sí, jo crec que és un terreny superabonat, perquè jo ho veig, o sigui, gent que ha deixat de ser educador social i es queden fets pols, i els diu, no, però és que a ti t'han echado, a ti, o sigui, si no has pogut fer la teva feina, si tu no has pogut tot això, si tot era una bronca diària, no sé què, tio, també, no? Parles d'això al llibre, està implícit en les teves paraules, en els relats?
Sí que està implícit, i en algun moment donat parlo concretament, hi ha un dels relats que parla del que seria el negoci de la pobresa, que és per on sé que vas, no? És a dir, sobretot, doncs, jo que sé, per exemple, Clece o Eulen, si posem nom, som empreses de serveis, EAC, Florentino Pérez i demés, que no tenen una tradició de treball en serveis socials, i es feien reponedores de paper de vàter en els hospitals, jo que sé, el més proper als serveis socials que podien ser. Però en el moment que el sensellarisme, per exemple, augmenta, està demostrat, o sigui, a Barcelona mateix, Clece gestiona un recurs, i gràcies a que gestiona un recurs a Barcelona es van presentar un concurs a Londres i van guanyar la gestió d'un albergue a Londres, perquè la seva experiència deia que ells gestionaven a Barcelona, que Barcelona, pel clima i per diferents factors, és una ciutat en la que hi ha molta gent en situació de carrer, no? Llavors, evidentment, és aquí hi ha un negoci també, no? I quan va passar el 2017-2018 la situació dels fluxos migratoris de joves migrants que van arribar a casa nostra, aquí també es van apuntar al carro moltes empreses que no tenien una tradició i que no havien treballat mai en aquest àmbit, no? I això és pervers. I també veiem, pues, que molts llocs acabaven contractant vigilants i no educadors, saps? I llavors, bueno, aquí, per això dic, no?, que segons si tu acabes d'estudiar 4 anys el grau i tal, i te trobes un centre d'aquests, dius, uau, en sèrio he estat 4 anys per fer aquí de escudero, no? Perquè dius, me falta l'armadura, no? Clar, és pervers això, és pervers, i sí que faig menció. Però per això també, doncs, també m'agrada dir que no tot arreu és així, per sort, no? Perquè si no, apaga i vamonos. Però jo entenc que això també succeeix a altres professions, però sí que nosaltres, pel fet de treballar amb persones, que és material sensible, no?, que no estem treballant amb números ni amb objectes, doncs això s'ha de cuidar, i per això és molt important també la part emocional. Jo sempre dic que per treballar educador social són molt importants dues coses. Una, està amoblat, perquè això és molt important, estàs treballant amb persones que no ho estan, que normalment tenen molta problemàtica de tota mena, de molta índole, però precisament tenen problemàtica perquè això es troba en aquesta situació. Si tu ets educador social i pretens treballar amb gent maquíssima, supersimpàtica i enrotllada i que no té cap problema, no té sentit, no? Ho dic perquè a vegades això passa, no? Ui, és que és molt complicat aquest. Clar, és que si no fos complicat, no, tampoc faria falta que hi fossin nosaltres. No, la nostra professió no hauria d'existir, no? Perquè això voldria dir que no hi hauria gent vulnerable. Això hem de partir d'aquesta base, perquè a vegades, per defecte, es tendeix a tirar milles, no? I l'altra cosa important és que t'ha d'agradar la professió. Si tu estàs bé i t'agrada, pots tenir la mala sort de caure en una fundació que fa negoci a la pobresa, organització, com deia el Reguera, que és un pedagog gallec molt interessant, que parla d'organitzacions sinònimo de lucro, no? Clar, si tu caus amb això, pues, tindràs un problema. Però dins de les organitzacions sinònimo de lucro també trobaràs dos nivells. Els que el seu origen és sospitós, però s'ho creuen i estan per la labor, i potser pues, les condicions pues, podrien millorar, però bueno, veus que tenen un tracte pues, més o menys horitzontal i més o menys pues, d'igual a igual. I tu, pues, potser pots fins i tot incidir com a treballador en l'estructura, en l'organització. Després hi haurà les que no tens dret ni vot, llavors el que has de fer és cercar una alternativa. I després també hi ha entitats que treballen molt bé i que són molt conegudes, i que no farem ara aquí publicitat ni direm noms, hem dit noms dels dolents, perquè aquest sí que s'ha d'assenyalar, penso, però sí que és clau aquest tema, no? És clau aquest tema, perquè sí que és veritat que hi ha molta precarietat. També hem de tenir clar que com a educadors socials no ens farem rics. O sigui, són professions pues, molt, molt de base, no?
I jo no ho deia, o sigui, per... O sigui, ho dic així, és que segur que hi ha penya supervàlida que està fent coses, però o sigui, jo crec que explicar-li, per exemple, a algú nou que arriba a ser educador social que existeix una cosa que es diu ajustos, o sigui, sí, que la llei diu una cosa, però de tant en tant hi ha excepcions, perquè la norma sempre implica una excepció, i aquí és on trobarà tot un espai, diguem-ne, de lleugeriment, trobant companys amb els quals poder parlar de la feina, o sigui, que tenir debats sobre el que es fa és una manera de tornar a reentendre's a si mateix com a educador social, no? O com a professional, com li vulguis dir. Però això jo crec que no ho fan els profes, ho fan tal... Sí, està tot malament, però en parlem, mantenir, diguem-ne, aquests debats ja indica que encara t'importa la teva professió, que encara... Llavors aquest espai també és un espai que més enllà de la precarietat... pot ser un espai obert per canviar de metodologies, per canviar de coses, per aprendre noves coses.
Sí, sí, per això també és molt important el treball en xarxa, no? Perquè a vegades pues, és clau per veure com ho fan altres, com ho han solventat altres, i en la nostra professió sí que és veritat que hi ha una part important de revisió, i que les entitats que gestionen se tenen que tenir això molt clar. Si no hi ha un espai de revisió de la feina, de reunió, de com li vulguem dir, doncs no, el que acabarà passant és que, com passa molt en alguns jocs, no? que el professional va canviant cada dos per tres, no?
Clar.
Llavors la persona que estem acompanyant al final el que està veient és que ui, ara és este, ara és l'altre, i no estem ajudant, no? I bueno, tothom té dret a canviar i a moure's, està clar, i és lliure, però normalment si tu estàs... Jo conec també entitats que els mateixos educadors porten 10 i 15 anys treballant. Sí. Això és una molt bona senyal, vol dir que no, perquè no és un educador, és un equip.
Clar.
I aquí també entra un altre concepte important per mi, que és no és el mateix l'equip de treball que el treball en equip.
Clar.
Perquè el treball en equip vol dir que tots anem a la una i ens escoltem i tal. I l'equip de treball pot ser, jo què sé, tu faig un equip de futbol i fitxo aquest i és un equip de treball. Però no és un treball en equip.
Clar, clar. Jo us proposo fer un parón musical...
Vale.
Que el David pugui escollir, sí, ja el veig allà agafant la guitarra, i així, a part, també donem temps a calar, perquè hem anat xerrant de bastantes coses.
Sí.
La gent també, bueno, vagi-s'hi mirant una mica, pensi també si té ganes pues, d'intervenir, recordem el nostre telèfon, qui ens estigui escoltant en viu, en diferit serà difícil, quan són les 7:42, que és el 93...
013
95
33
93 013 95 33 quan de fet hi ha un educador social que està pujant per les escales.
Maldita
i sea. Músic també la...
Maldita sea mi suerte.
I que es va sumar al debat, no us gusta, no?
Vale.
Pues venga, escoltarem ara el David i ens esperem.
Bueno, això és una cançó que es diu Diuen que això és fàcil, i és el Petit Comitè del segon disc, que parla, pues, bueno, no sé si sí que té a veure, jo crec. Té a veure amb la professió també. Al final les cançons que fèiem també amb Ràdio Positiva veníem de la professió, no? En sentit de les misèries quotidianes, doncs en forma de lletra de cançó. Havíem de ser la generació més preparada del món, i no ha pogut ser. L'individualisme és el que té. Perduts en les idees, perduts en les raons, perdut et desesperes, no trobes solucions. No tot és amor. A la teva casa hi ha enemics, també hi ha utopies i somnis que només són somnis. Perduts en les idees, perduts en les raons, perdut et desesperes i no trobes solucions. I si no ens deixeu somiar, no us deixarem dormir. I si no ens deixeu somiar, no us deixarem dormir. I si no ens deixeu somiar, no us deixarem dormir. I si no ens deixeu somiar, us deixarem dormir. I diuen que això és fàcil, i diuen que això és fàcil, diuen que això és fàcil, això és fàcil.
Bravo.
Contrabanda FM, contrabanda FM, 91.4.
Contrabanda,
estima la música, odia el feixisme.
Contrabanda,
contrabanda, contrabanda, contrabanda FM, contrabanda FM.
Molt bé, doncs acabem d'escoltar que era el David. Ara, recorda el títol de la cançó?
Diuen que això és fàcil.
Diuen que això és fàcil. I mentrestant, que bueno, hem sumat aquí un educador a l'estudi, precisament. Bueno, hem sumat un habitual.
Un intrus.
Un intrus. Tenim aquí l'Andrés, a Camariani.
Soc jo. Moltes gràcies per convidar-me.
I que, bueno, amb qui estàvem conspirant que per una vegada fóssim els Majares els entrevistats, però amb aquesta excusa també veiem que tenint el David avui presentant-nos el llibre La mirada horitzontal, recordem que és la...
Editorial Triangle.
Editorial
Triangular.
Triangular Edicions.
Ho sento.
Doncs una mica l'excusa que portava el David avui aquí a l'estudi de Contrabanda. Ens has explicat una miqueta... Crec jo, no? Que entenem que entens per educació social, la trajectòria, contradiccions, una sèrie de coses. No sé si també està explícit amb el que has dit, però jo també volia preguntar, en si el fet de fer el llibre, que si hi ha algun objectiu, si busques remoure consciència, generar una mica de debate, o va...
Sí, no? Sobretot, l'objectiu del llibre és... A mi aquest llibre m'hagués agradat tenir-lo quan vaig començar a estudiar educació social. Llavors, a partir d'aquí és la principal motivació. I, de fet, ara, pues, ara això, a l'octubre, pues, per exemple, ara a l'octubre vaig a la Universitat de Girona, que m'han convidat per parlar d'això, i a vegades ja ho havia fet, no?, de parlar amb els estudiants de primer i tal, i una mica, doncs, l'objectiu és explicar... Clar, quan estudies no t'expliquen moltes coses que després te trobes, no?, aquestes contradiccions, no? Aquestes frustracions, aquests dilemes, com treballar a vegades l'ansietat, o com treballar... O sigui, que te trobaràs situacions adverses, te trobaràs conflicte, te trobaràs persones que no volen deixar-se ajudar, que no estan en aquell moment, llavors, doncs, no passa res, no som salvadors, no salvem vides, no? Entendre això, no? Una mica em recorda, perquè fent presentacions, m'agrada també l'excusa del llibre, em permet, pues, estar avui aquí i tenir aquest debat i parlar i conèixer més gent, no? Però em recordo una presentació que una persona deia, bueno, clar, és que quan un estudia per ser metge, no estudies sobre la mort, no? El metge, l'objectiu és salvar vides, no? Ja, però no sempre salven vides, a vegades és l'amor. Llavors, hosti, com pot ser que un metge no se li prepari, no, per això, no? I precisament ara, pel que sé, darrerament, hi ha assignatures ja que introdueixen el concepte de les cures pal·liatives i de més, no? Llavors això és interessant perquè a nosaltres ens passa el mateix, no? O sigui, per exemple, a educació social sense llarisme no es parla, no, el grau no existeix, a la diplomatura no existia, el grau tampoc. El tema dels joves migrants, això tampoc existeix. I llavors, pues, clar, són situacions que s'han de poder explicar, per el que dèiem abans, que la societat és canviant i el currículum és un, però s'ha d'anar adaptant. I pues, igual que està fent la medicina, pues, salvant les distàncies, nosaltres pues, també hem de fer això. No? I llavors, per això m'agrada parlar de situacions viscudes, no? Perquè pues, no per donar solucions, perquè solucions són molt relatives, però sí per... La meva principal motivació és aquesta, explicar la meva professió tant a futurs educadors com en realitat als meus veïns, als meus cosins i al meu germà, saps? Que tenen una idea de lo que és, però...
I amb la lògica aquesta que deies de que al final totes podem acabar al carrer, no?
Clar,
i que
exacte.
Per tant, pues, ja no es va bé potser escoltar aquestes històries. Mm. I és això, i que també pregunta, jo crec que també es parla Andrés, abans has dit que, no, com ha evolucionat amb aquests 25 anys que portes currant aquí amb aquest ofici, bueno, després dius si se li pot dir ofici, bueno, aquesta professió o el nom que li vulguis posar, i hi ha hagut canvis, no? La gran crisi, bueno, la crisi a partir de l'immobiliari, un munt de canvis, no? Les migracions... Ara, per exemple, amb el context d'ara de la pandèmia, d'aquell confinament, que evidentment no ha estat, els efectes no han estat igual per tothom, que ha deixat veure, no?, privilegis i alhora pues, quin és sempre qui acaba pagant el pato en situacions així. O sigui, ho heu viscut? No sé, què està passant, no?, en el vostre món? Es veu un canvi bèstia? Com ha afectat o com pot afectar en el futur?
Jo estic convençut de que això no ho veiem encara ara, això es veurà amb el pas del temps, no? Però igual que la crisi del 2008, quan la gent, concretament jo on ja estava, a la Barceloneta, les famílies que acudien al banc d'aliments a demanar ajuda, que no havien mai ni s'havien imaginat que haurien d'anar allà, doncs arribant al 2009, 2010, no? Més tard, doncs ara passarà el mateix. Però evidentment, si recordem el lema de la pandèmia, quan la pandèmia era quedat a casa, no? I quedat a casa quan no tens casa.
Sí, tens.
Llavors, doncs aquesta era la gran contradicció, no? Llavors, doncs, penso que, de fet, com tota crisi també s'han de treure oportunitats, i penso que d'alguna manera la crisi ha visibilitzat el fet de que no tothom té casa, perquè s'ha parlat de la Fira, s'ha parlat de l'IFEMA a Madrid, no? Aquesta situació de, oye, que esto existe, que no és... i és important, no? I s'ha visibilitzat, i fins i tot diria que s'ha visibilitzat la nostra professió, perquè inclús ara m'està venint al cap allò que feien les càpsules aquestes que feien a Telenotícies vespre, no?, de gent que treballava...
En primera línia,
no? I moltes vegades sortia l'educador, no? Igual va sortir tres cops, que dius, hòstia, esto es insólito. Però, bueno, clar, és que és qui està en la primera línia, no? Llavors, doncs, d'aquí també hem d'aprendre i també... penso que això tindrà conseqüències més endavant, però evidentment no són temps fàcils, o sigui, ara mateix podem mirar diferents àmbits, però si parlem concretament a nivell tema migratori, ara estem en un context de fronteres tancades encara, i llavors si nosaltres estem en crisi aquí, imagineu-vos al Marroc, que, per exemple, que és un país que viu de divises i de turisme. Si no hi ha turisme ni hi ha divises, pues no és molt, no cal ser molt intel·ligent per saber el que passarà quan la situació d'alguna manera es normalitzi, no? Si és que es normalitza del tot. Llavors, doncs, a altres nivells, doncs estem igual. Jo penso que aquí cal ser molt imaginatiu i entendre que el que ha passat, doncs, d'alguna manera ha vingut per quedar-se. Hi ha coses que hem après del confinament, com el teletreball, que penso que és una cosa que molta gent ho critica en general, però també penso que és una eina efectiva, no? Perquè jo, en el meu dia a dia, molta gent veia, pues, anem a fer una reunió, si parlem d'entitats grans, tipus Creu Roja o Càritas, per posar dos exemples, no?, que són entitats que estan a tot l'estat, amb una reunió a Madrid, no? I hi havia gent que anava 2 hores a fer una reunió a Madrid.
Amb el dispendi de pasta, que suposa.
Clar,
també, no?
I dius, hòstia. I doncs el fet de trobar-se, no? Jo també, pues, és veritat que, per exemple, la mani d'avui, no?, que ens hem trobat molts i ens hem vist perquè feia dos anys que molts que no ens veiem.
Després en xerrarem d'això també.
Però, ostres, però també jo, pues, gràcies a això del teletreball, que ni coneixia, pues, me podia connectar a tal hora amb una persona que segurament s'hagués hagut de quedar, no podria quedar, no? Perquè hauríem de mirar gent, perquè cadascú estava a casa seva i vivíem a la distància, i això, doncs, pues, guai, no? Però m'estic anant una mica, eh? Però el que vinc a dir és que la factura d'això de la pandèmia, doncs, la trobarem en els propers anys. Però que, per contra, mirant la part positiva, doncs, penso que també ha visualitzat... un sector important de la població, pues, que, com dèieu vosaltres, no ha viscut el Covid com la resta. Està clar que pel Covid, no, també tothom podia agafar Covid, no? Això és veritat, això s'ha vist, que no entenia de classes, no, la pandèmia. Però, evidentment, doncs, que estem veient, no? Aquí està un tant per cent de població vacunada i en altres països no sap ni el que és una vacuna.
I això pot passar dins de la mateixa ciutat de Barcelona, no? Si mires,
claro,
per barris.
Sense anar més lluny, que sabem que hi ha una diferència entre districtes, no?
Pues això, tenim aquí l'Andrés, que si jo no m'equivoco també corres amb joves, no?
Bueno, o... ara no gaire. Pues mira, ara no sense sostre. Ah. I bueno, amb joves de tant en tant fent suplències. I bueno, molt interessant tot el que expliques. De fet, abans de venir m'he escoltat una entrevista que t'han fet el que t'havien fet a Ràdio Nacional, crec.
Ah, a Ràdio 4.
Sí.
La Marta, no? La nostra amiga Marta, si no m'equivoco, potser? Bueno.
No me'n recordo el nom.
Marta Molina? Bueno, ja ho cotillejarem després.
No, estava molt interessant, sí. I res, bueno, jo treballo amb CC Sostre des del 2016 i bueno, és una experiència... Una experiència important, doncs, com deia el David, que qualsevol persona, escoltant les experiències d'aquestes persones que passen per l'espai on treballo, moltes persones tenien una vida normal o fins i tot tenien una vida molt acomodada i de sobte, doncs, coses personals que et poden passar, qualsevol història d'aquestes, doncs, perds, doncs, algú estimat o perds la feina, perds la parella, per alguna raó, i et trobes en una situació de consum o directament, doncs, al carrer sense res. I és això, bàsicament, no sé, compartir moltes coses que deia el David ara, doncs jo penso el mateix, no? que és una situació en la qual qualsevol pot arribar a estar. I bueno, la situació del Covid, doncs sí, ha sigut bastant fumuda, sobretot en el sentit de que les persones que no es podien quedar a casa, doncs estaven al carrer, i molta gent que decidia no anar o no participar de la institució en la gestió d'aquesta de la fira i tal, i volia quedar-se al carrer, no? Que al final doncs acaba sent la seva casa.
La seva elecció, no?
Clar, jo en aquest sentit, i vinculant el que preguntava l'Ernest i les últimes intervencions vostres sobre la crisi i tot això, també te n'adones, no? I ho parlàvem també amb l'Edu fa uns dies, no? O sigui, la cosa quina és? La cosa és que s'han visibilitzat, diguem-ne, nous subjectes polítics, per dir-ho així, en el sentit sanitat, doncs serà una cosa que a partir d'ara s'haurà de redefinir. S'haurà de redefinir d'alguna manera. No sabem si aniran cap a la idea neoliberal aquesta de privatitzar-ho tot, que pot ser una solució, o hi haurà realment una reivindicació de les persones, els ciutadans, el poble, com li vulgueu dir, de reivindicar una sanitat pública de qualitat, diguem-ne, per tothom, vale? I universal. Vale? Després, una altra, la bellesa. La bellesa, o sigui, està claríssim que la gestió que s'ha fet ha deixat desprotegida a les persones grans. Ja no parlem de no, que ho havíem parlat durant la pandèmia, ja no parlem de residències. Però en termes generals, tot i que han estat les primeres persones a les quals s'ha vacunat, en termes generals, quan això estava, diguem-ne, començant, teníem gairebé dels 50.000 morts que hi ha hagut, es pot dir que un 80% o un 90% ha estat gent gran. Però després aquí, i aquí és on m'interessa el tema, és l'habitatge continuarà sent un dels subjectes polítics de veure què fem. O sigui, perquè tens penya vivint al carrer, però tens molta gent que no pot afrontar un lloguer, que no pot, diguem-ne, viure en el seu barri perquè s'ha fet de l'habitatge un bé de consum i que amb el qual es pot especular. Doncs el turisme també serà un subjecte que s'haurà de veure com es redefineix. Mm-hmm. I llavors, és els temps que ens venen, que hem de saber com reivindicar, i sent molt imaginatius també en les reivindicacions, de saber com afrontarem aquesta dècada que se'ns ve a sobre, no? Mm.
Jo aquí us volia preguntar això, perquè no sé si també parlo amb el Jordi, a part de fer la diagnosi, vale, com està el pati, què ens podem trobar, pues, sí, no sé, recomanacions o invitacions a la reflexió de, vale, i ara què, a qui llegeixi això, pues, des de tota l'aportació que vull fer. I hi hagi en la contraportada que es menciona parlar de reivindicar la comunitat de la xarxa Suport Mutu, no sé si per aquí poden anar tiros.
Sí, va per aquí, o sigui, hem de, pues, al final és el que deia abans, el treball en xarxa ens permet veure quines experiències funcionen i quines no, no? Llavors, per exemple, a Nova York hi havia moltes persones dormint al carrer, no? Hi havia com 5.000 places d'alberg, no? Llavors, pues, seguien venint, trobant-se persones al carrer, i van augmentar les places d'alberg fins que van arribar a 30.000. Llavors van dir, clar, és que igual obrim 10.000 més i les omplim, no? Llavors, pues, una persona en aquell context es va pensar en una altra metodologia. Això és el Housing First, que és una metodologia que s'està parlant molt ara, que és primer la llar, no? Que és posar primer la vivenda i després treballar amb addiccions, salut mental, acompanyament en paral·lel. Però dic això perquè va per aquí la idea. És a dir, fins ara, quan es feien lleis d'habitatge, de protecció oficial, el col·lectiu de persones sense llar no entrava. Ara s'està aconseguint que entri, que tingui també dret a que això puntuï d'alguna manera, no? Perquè precisament són les persones que no tenen moltes vegades ni rendes, no? I que necessiten més protecció. Llavors, doncs, jo penso que va per aquí, per experiències que sabem d'altres països no molt llunyans, doncs, que acaben convertint l'habitatge en un espai on la presència del professional és relativa. És a dir, no és el centre, la residència, amb tot el que això costa. Està demostrat que és molt més car construir un centre, o que una persona en situació de carrer vagi ara a l'hospital, ara a psiquiatria, ara a la detingut, ara a un delicte, a la presó. Pues és molt més barat aconseguir un habitatge, habilitar habitatge, no? La campanya aquella, 80.000 habitatges buits a Barcelona, jo crec que 80.000 no, però igual la meitat sí, no? Doncs ja són uns quants. Doncs va per aquí una mica, i jo penso que amb això tothom està començant a prendre consciència. És veritat que qui més consciència ha de prendre és qui té més mà per poder-ho dur a terme, però jo crec que d'alguna manera estem anant per aquí. Igual que parlem de persones sense llar i cada vegada parlem menys d'indigentes, vagabundos o homeless, no? Que són paraules més despectives, doncs penso que la solució va per aquí, i en aquesta línia estem, i ara estem en un context que no és fàcil, però que hem de seguir-ho lluitant, perquè hi ha camí a fer. No és una batalla perduda, al contrari, penso que hi ha experiències que ens demostren que això, habilitar habitatge i convertir-lo en comunitats inclús de veïns on se pugui treballar inclús d'una manera autogestionada, no? de fer un seguiment, de posar la persona al centre, i a partir d'aquí fer projectes en aquesta direcció.
Clar, això vol dir prioritzar-ho, no? A nivell de recursos, de moltes coses, que és el que a vegades ens porta molts debats que tenim aquí, gent que portem que treballa en certs àmbits o milita en certs àmbits, però suposo tot acaba portant a que qui prengui decisions o qui pressionem per demanar coses, doncs a vegades toca prioritzar una sobre les altres, no? I ara potser serà un moment que amb aquesta crisi,
sí, totalment,
pues, s'ha de veure que,
sí, però,
que es prioritza.
Però o sigui, ens adonem que això, diguem-ne, és contracultural. O sigui, tenim desnonaments cada dia. Tenim, o sigui, jo vaig estar, per desgràcia, en una xerrada de seguretat que hi havia a l'Albert Batlle, tot això de l'Ajuntament i tal, i la idea no és aquesta, eh? La idea no és aquesta, la idea no... O sigui, sí que tenen el discurs superaprès, que és, ja, per exemple, no? Quan parlen de l'habitatge o bueno, de la situació que es dona, que moltes persones estan vivint a baixos que moltes vegades no tenen la cel·lula d'habitabilitat i que s'estan ocupant baixos i tot això, doncs fixeu-vos, és que parlaven amb els Mossos i la Guàrdia Urbana costat i costat, eh? Parlaven de possibles situacions delictives que es donguessin en aquests baixos. No hi havia la idea, diguem-ne, de... Et deien, sí, no, perquè són problemàtiques molt complexes i hem d'anar de la mà dels treballadors socials i tal. Però després la lògica era delicte...
Punitiva, no?
Clar, per això et dic. O sigui que és, clar, que sí que és una de les parts, evidentment, però és contracultural en el sentit que l'imperi de la propietat privada està per aquí, s'han de fer un marc legal molt més lax sobre habitatge, s'ha de començar a redreçar aquesta situació. I jo no sé si ara això està al cap dels governants.
I també el fet de que moltes empreses que són les que gestionen aquests espais, doncs moltes vegades es lucren d'aquestes situacions, no només amb menors, sinó bueno, en tot l'àmbit social. Jo el que m'he trobat en la meva experiència és que es fan negoci a tot arreu en les desgràcies alienes. També és d'arrel el sistema, o sigui, és un sistema capitalista que el que fa és que grans empreses o fundacions sense ànim de lucre, en principi, doncs tinguin d'alguna manera moltes vegades la possibilitat econòmica de presentar-se a un munt de... o tinguin també l'experiència per presentar-se a un munt de concursos, guanyar-los, i d'aquesta manera continuar amb aquest monopoli. I a Barcelona és bastant clar, eh? Hi ha dos, tres fundacions que són les que porten realment tot el tema de social.
N'hem parlat, sí, fa un moment. I
el negoci de la pobresa i de les organitzacions sinònimo de lucro.
Per acabar amb un aspecte positiu, ¿vale? Perquè jo també ho deia, eh? O sigui, en el sentit de, no, deies el llibre que m'hagués agradat llegir quan estava estudiant, també el que dèiem, la idea també de que hi ha un marge en la confiança, en l'acompanyament, hi ha un marge per poder treballar aquestes situacions. Una. Segona, jo sempre recordo quan fèiem xerrades d'això a educació social i tot això i tal, recordo molt una xerrada amb el César Manzanos del col·lectiu Salaketa, Bilbao, i el tio ho explicava, clar, era educador social a presons, ¿vale? I el tio ho va deixar. Perquè deia l'educació social a una presó és, a l'àmbit tancat, és bastant, bueno, impossible, venia a dir. I llavors el tio deia, però l'important és que entengueu, i li deia a la penya, és quan un educador social està treballant a una presó, és l'uniforme et pot quedar llarg o curt, el problema és quan et queda bé. És quan deixes de tenir aquests debats, quan deixes d'interessar-te i que t'importi la teva feina, d'intentar fer-la bé, intentar arribar a això, i només que hi hagi aquest esperit de comentar amb els teus companys, oye, pues esto no está saliendo, oye, pues esto, este recurso y tal, o jo que sé, no? Allò quan feien, no? Quan els hi explicava que la Caixa, per exemple, els demanava uns informes finals que eren de locos, o sigui, que jo era, els demanaven insercions, els demanaven no sé què.
Però és que moltes vegades es treballa amb números,
clar,
no?
Clar.
No amb persones, es treballa amb números, clar.
I la qüestió qualitativa, què? Saps? I res, i llavors, clar, o sigui, que jo els deia, pues, hòstia, si teniu aquest malestar, bueno, doncs sabeu que haureu d'arribar als vostres ajustos i dir, bueno, mira, pues te voy a colar esta, te voy a colar la otra, i ja està.
Sí, el gran problema és que moltes vegades els números també es colen a cooperatives i espais que són més o menys veïnals, i és una pena. És una pena perquè moltes vegades encomana aquesta història a espais que són més de barri. O sigui, jo m'ho he trobat doncs, en espais més... aquí, al Gòtic, i és trist en aquest sentit.
Això de l'uniforme dona per un altre programa de ràdio, perquè...
No, però ho dic com a qüestió de que si es manté l'autocrítica, si l'autoreflexió sobre com som com a treballadors que treballem en àmbits, diguem-ne, no sé, doncs de barris, d'obrers, que ara estan patint i que estan amb unes taxes d'atur salvatges, doncs si estem en aquests àmbits, doncs clar, tenir aquesta mirada, tenir aquesta cosa, doncs per lo menys... diguem-ne, és un motor per
incidir o canviar,
clar, per incidir una miqueta, ni que sigui en la teva experiència i en la teva part professional.
I per mi hi ha com tres coses molt importants que un educador ha de tenir present, no? Primer, que la professió en si no hauria d'existir, el que dèiem abans, no?
Per als objectius, no?
Sí, perquè clar, perquè és que si no partim d'aquí, estem ja creant una necessitat. Nosaltres l'estem promovent, no creant, promovent. L'altra és el tema de que la nostra professió, no ens enganyem, hi ha una part de control social que exercim, com bàsica, clara, que a vegades som el polibueno, no? Que això hem de tenir-ho clar, però bueno, tu estàs dins del sistema i llavors pues has de tenir la teva mà esquerra per intentar transformar també aquí, no? Jo he parlat, vull dir, és que clar, sobretot els últims anys m'he hagut de coordinar molt amb Mossos d'Esquadra, i per mi no tot sona cap, així de clar ho dic, aquí a Ràdio Contrabanda, saps? Sí, clar, m'he trobat persones amb les que he pogut parlar i que a vegades he hagut de trucar-los, i ha treballat amb mi gent molt punky, saps? Perquè la nostra professió està molt arrelada als moviments alternatius, no? I llavors això ens hem hagut de coordinar perquè formen part del paisatge, és així. Però llavors aquesta part pues, té dos lectures. El tio que va d'antisistema, no, jo no llamo a los Mossos, no sé, pues, llavors mal, pues, potser pues, igual t'equivoques de professió. I també al contrari, el que està constantment trucant als Mossos. A veure, però quin és l'educador, tu o el Mosso? Que és que és l'altre extrem, no? I tercer, se m'ha oblidat, però espera que penso, la primera era...
Has quedat deslumbrat pels teus propis arguments, sí. Això és meravellós, home.
He parlat de que no hauria d'existir la professió, del control social, i la tercera...
Jo comparteixo, aquest últim punt, els Mossos d'Esquadra, si ets educador social, nosaltres, bueno, treballant sobretot en centres de menors, doncs moltes situacions violentes, consums i bueno, situacions que es poden donar que poden ser bastant heavies. Heavy metal estil Slayer. I després, doncs, bueno, sí, és algo que s'ha de tenir en compte.
Bueno, segurament qui no hi treballem, no estem en la professió, a vegades també és fàcil, no? Però des de fora s'ha de conèixer i és part, suposo, de la... Bueno, de l'objectiu que et trobes, no? De portar-ho a gent que en el nostre dia a dia... Pues desconeixem aquesta realitat, no? Que és propera i llunyana.
Aiquara ens trucarà l'altre convidat. Jo no sé si voleu rebaixem una miqueta...
Sí, jo anava a dir de...
una altra cançó.
Pots fer una cançoneta?
Vinga, una cançoneta i me n'anem.
Sí, i després el que sí anava a dir, fem algunes referències, agendes i tal, i tanquem aquest bloc. Com deia el David, la veritat és que dona per moltes... paraules de ràdio, i recordem que tenim el David Vázquez, David Positiu, presentant-nos La mirada horitzontal, història sense llar, d'un educador social.
I això es diu Paraules i és una cançó civilitzant, es diu, de Ràbia Positiva. També parla una mica del lloc on vivim. El primer món en tots vosaltres, Mr. Banc Mundial. Si no teniu necessitats, nosaltres les sabem crear. Treballem per a la humanitat. Paraules, paraules, oh, oh, oh. Paraules són paraules, arriben i se'n van. Paraules, paraules, oh, oh, oh. Paraules són paraules, arriben i se'n van.
els senyors del capital sempre enfonsen els més debilitats, imposant unes idees que ja havien fracassat. Què pots esperar d'uns caps quadriculats? Paraules, paraules, oh, oh, oh. Paraules són paraules, arriben i se'n van. Paraules, paraules, oh, oh, oh. Paraules són paraules, arriben i se'n van. Som un país civilitzat i amaguem el cap consumint en un gran centre comercial. La nostra història hem oblidat, és la realitat. La cultura i la memòria han destrossat. Paraules, paraules, oh, oh, oh. Paraules són paraules, arriben i se'n van. Paraules, paraules, oh, oh, oh. Paraules són paraules i amaguem el cap.
Ole,
ole, ole, ole.
Que raro tocar la ràdio, sí, amb una taula davant, però guai, mira, de tot s'aprèn.
Li agraïm al David i l'esforç, paraules de Repo Positiva, que els vam estar escoltant al darrer programa, que per cert el David va trucar, no ho hem dit, sí. Des d'una concentració on es demanava la reforma al reglament d'estrangeria ja, i deixem uns segons ara perquè anàvem a despedir com toca el nostre invitat.
Ara sí, és una llamada al públic.
Això ja ho heu sentit, reforma reglament d'estrangeria ja, recupereu el programa mahalas.contranda.org, el David i ho explicava des de la concentració que es feia, i res, ara estem escoltant el Mico, de fet, una cançó que es diu L'hora de la veritat, que també jo crec que, no sé, David, si vols també comentar el que té a veure amb el que hem xerrat.
Doncs sí, mira, el dia...
I de pas, perdona, si tens alguna data on presentar la mirada horitzontal, ja ho aprofitem.
Vale, pues a veure, ara la mirada horitzontal es presenta a Castellar del Vallès el 30 d'aquest mes, amb la llibreria la Centraleta, em sembla que es diu. Bueno, allà a Castellar del Vallès, això és un dia 30 de setembre, és un dijous, em sembla.
Sí.
I l'1 d'octubre, no, el 2 d'octubre, a la Nau Bòstic, és el Dia Internacional de l'Educació Social i tal, i llavors també es fa un... comença fort a les 10:30 amb un debat que és precisament el que hem fet ara aquí, no? Reflexionar sobre aquesta professió. És un acte que organitza el Col·legi d'Educadors, i estic jo convidat a presentar el llibre. També hi ha un altre convidat, el Ferran, que també ha fet un llibre també vinculat, semblant a la mirada, però més vinculat des del tema de la salut mental, perquè la seva experiència professional és aquesta. I també hi ha una escriptora també, bueno, som tres que estem allà. I després hi ha un vermut musical amb el Mico, i llavors en actes també per nens i una mica de tot. I això és a la Nou Bòstic el 2 d'octubre, que és dissabte. I després...
És a les 10 del matí.
Sí, des de les 10 del matí, tot el dia. I després estic a... Bueno, Sant Pere de Ribes el 22 d'octubre, el 27 d'octubre a la Universitat de Girona, però això suposo que serà un acte tancat, però hi ha altres previstos a Sant Pol, a Castelldefels, a la Barceloneta, que dèiem abans, i bueno...
Com ho promocioneu? Des d'algun tipus de xarxa social o...?
Bueno, ho movem des de... Bàsicament és Festo Tu, això. És des de... Bueno, l'editorial sí que té... L'editorial sempre em diu, t'has de fer Twitter, i jo és que em resisteixo bastant al... Perquè ja amb el Facebook i això ja em tornava boig. Per mi era un lladre de temps i no ho porto gaire bé, però bueno, com que tenim... estem tots hiperconnectats.
Pues seguiu a Triangular Edicions.
En Triangular, si no, pues jo que sé, jo en les meves xarxes personals, com a David Positiu, també el vaig difonent per allà i al final sempre rebota i al final arriba a tot arreu. La veritat és que el llibre està funcionant bé, ara reedit a l'octubre, el mes que ve. I després la idea és també, bueno, la idea no, ja està parlat per fer-ho l'any vinent en castellà. Possibilitant així anant a altres comunitats i explicar el mateix, però amb altres contextos.
La mirada horitzontal. Recordeu de David Vázquez i, per un dit, pròleg del David Fernández. I bueno, no hem pogut fer ara la cunya, i així queda pendent, jo crec, perquè un dia es torni el David amb el petit comitè, el completo.
Home, si m'ho haguessis dit abans, potser m'hagués donat temps de...
Per exemple?
M'ho haguessis dit abans de vacances, llavors, mira, l'estiu, que sempre és un moment de guitarreo. Doncs
pues així queda pendent.
Molt bé.
Pues ara sí, a veure si podrem recuperar aquesta trucada. Bueno, a veure si hem tingut amb el nostre company. Pues moltes gràcies, David.
Gràcies a vosaltres i molta sort amb el trasllat i amb el programa, amb la ràdio i per molts anys més.
Ai, intentarem ser una ràdio amb llar.
Acompáñame en este viaje, juntos cogeremos este tren. Ya estoy en el andén, así que ya no hay tiempo para pensarlo. Súbete, déjate querer. El único equipaje será nuestro coraje. Quiero ser el amanecer contigo, despertar rozando tu piel, recorrer el mundo sin fijar rumbo, solamente juntos los dos. Solamente juntos tú y yo, solamente juntos los dos.
Molt bé, doncs aquí tenim en principi Albert Bacterio a l'altra banda del fil telefònic. Esperem que tot en ordre. Hola.
Que no hi ha fil. Necessito que no és el mòbil.
Són maneres. Maneres de vivir i maneres d'hablar. Ja m'entén vostè.
Bueno, pues sí, funciona.
A l'altre lado de los botoncitos telefónicos, qui tenim?
Com el Bacterio.
Doncs... Ho hem comentat a Doctor Acción al principi, que en aquest cas la raó per trobar-nos era per una exposició molt resultona.
Sí, que s'ha fet des de l'Observatori, o bueno, si pots presentar tu l'exposició i diguem-ne el lloc on està ubicada i quina és la temàtica, doncs perfecte.
Sí, l'exposició es diu Can Carol, un casal de Vallcarca, i sorprenentment es pot veure el casal de barri de Can Carol, la Vallcarca.
Que es va inaugurar aquest cap de setmana oficialment, mesos després de funcionar.
Exacte, sí, ja està obert des del gener, però bueno, s'ha esperat a poder fer una inauguració una mica més xerinolosa que el que es podia fer fa 9 mesos, el tema del Covid i tal. Ah. Així que, bueno, hi ha hagut més activitats a part de la inauguració, però bueno, sí, el primer que es va ser donar a conèixer al barri aquesta exposició.
I a grans trets de què aniria l'exposició o diguem el context de Can Carol, aquesta casa ubicada al mig del casc antic de Vallcarca?
La idea és fer pues, com una exposició així com de fondo d'armario del casal, no? Que serveix una mica pues, per la gent, per exemple, que no coneix el barri o que això, pues, sàpiga una mica d'on ve. També per la gent que som del barri, pues, descobrir les coses del passat del barri. I, però clar, la idea era això, era un principi parlar de Can Carol, però bueno, al final Can Carol és un edifici que, bueno, del qual sabem relativament poques coses i molta les incerteses i leyendes urbanes i tal, però realment certeses que estiguessin documentades així històricament hi havia molt poquetes, així que el plantejament ha estat utilitzar l'existència i la supervivència de l'edifici per fer història del barri en general.
Hòstia, et sentim aquí amb un sorollet que ens temem que sigui nostre, de qüestions de contactos, però per, sobretot jo crec que la gràcia també de trucar els animals, la gent que hi vagi, que és el més guai, per això es fan exposicions, i també pots acordar info pràctica per qui no sigui de, no es conegui molt el barri de Vallcarca o només vagi en moments de foscor que li fan difícil anar a exposicions, però si pots ubicar on està el casal, on, també fins quina data estarà l'expo, quina perspectiva teniu
i horaris a lo millor de per visitar-la.
Exacte, doncs el casal de barri de Can Carol està, bueno, anava a dir al carrer Farigol, em sembla que l'adreça oficial és el carrer Cambrils,
sí,
però igual la manera més fàcil d'arribar és, però no, perquè si tens el metro en veritat ja està bé pujar pel carrer Cambrils i ja us ho trobareu, és al final del carrer Cambrils, abans de la cantonada amb Becker, o si pugeu per Farigol doncs us ho trobareu a l'esquerra amb un fantàstic bar i una nova terrassa que hem guanyat fa molt de temps, que no hi ha un bar al casc antic de Vallcarca. Doncs allò, és Can Carol, prou singular, no sé si us ho proveu per allà, ja el veureu. I en principi estarà oberta durant el trimestre, que entenc que trimestre vol dir fins al desembre, perquè ara creiem que el trimestre en veritat acaba aquest mes, però no, fins al desembre possiblement es podrà visitar. Les condicions és una mica curiós pel tema de, bueno, de Covid i per, bueno, també les condicions de personal, però en principi es pot veure doncs, durant l'horari d'obertura del casal, que són les bocues de 10 a 9, cada dius a divendres, i els dissabtes crec que és al matí que obre també. I segurament, però encara no ho hem fixat, hi haurà més visites guiades, però les fixarem uns quants dies, les properes setmanes, mesos, per poder fer una visita guiada i que a més de veure l'exposició doncs us podem explicar una miqueta més.
Molt bé. Si volguessin, diguem-ne, tenir informació així del vostre col·lectiu, de l'Observatori, perquè tot això està fet també des d'una entitat que tu formes part, com us podríem contactar?
Doncs jo que el més fàcil és que ens trobeu, bueno, tenim la web, que és observatorivallcarca.cat, però en realitat no sé si tenim gaire informació actualitzada, perquè estàvem una mica durmientes fins a arribar a la presentació d'aquesta expo, però si no, al Twitter sí que estem actius, bueno, busqueu Observatori Vallcarca, i si no, directament podeu anar, sobretot pels horaris d'obertura i les visites que fem, doncs això ho trobareu a cancarolvallcarca.cat.
Can Carol, que recordeu, carrer Cambrils 26, ara hem mirat, ja per qui necessiti dades concretes, Can Carol, un casal de Vallcarca, aquesta exposició.
Això mateix.
Doncs escolteu, que vagi molt bé, llarga vida a l'Observatori.
Això mateix.
Que seguiu observant.
Sí. Un plaer sempre escoltar el professor Bacterio a les ondes de Contrabanda.
Ai, feia molt que no parlava, eh? Jo he parlat en 3 dies, he parlat ja 2 vegades.
Bueno, la fama, la fama.
La fama tiene un precio.
Serà el nervis de parlar a la ràdio, tu.
Molt bé, doncs una abraçada i nosaltres amb Javis ens en retirem poquet a poc. Ara recopilarem aquí la gent que tenim dispersa pel pis, per dir-la. Vinga, salut.
Salud.
Se me envía a Idol, lo siento. Mentre sona aquesta mítica cançó Ace Without a Face del Billy Idol, que hem de dir l'antic cantant de Generation X, doncs res, només una coseta d'agenda, o bueno, dues, ja l'ha dit una l'amic Bacterio, que d'aquesta exposició super recomanable a Can Carol, on també fan diverses activitats. De fet, ahir vam estar en aquesta inauguració fantàstica, alguns allà dándole a la sartén. I res, només una convocatòria que sí que té a veure amb coses que ha dit el David, de fet, i a mi m'ha interessat molt, i també amb algunes antigues convidades. Com cuidem el morir? Algú que organitzen la gent de l'Ateneu Candela de Terrassa. Són uns tallers que organitza el col·lectiu Les Hueques i la gent de Som Provisionals, que és una entitat que aquí ja tant l'hem entrevistat com ens ha fet àudios per parlar per la mort digna i el dol i bueno, coses habitualment que no en parlem molt i bueno, en saben munt i és molt interessant el seu discurs. 25, 26 de setembre, de 10 a 13 hores, Ateneu Candela, carrer Montserrat, 136. Pues aquesta cançó de Billy Idol ha interpel·lat a Don Manos Tijeras, que el tenim ja, mira, a l'altra banda dels botonets.
Oh, yeah, que va ser contrabandista. Sempre a l'últim minut és Don Manos Tijeras despedint el programa d'avui, perquè estava en celebració de fin de verano familiar. Això. Però bueno, suposo que els contrabandistes, els altres majares, us ho han dit, que canviaran d'horari, no?
Bueno, no ho hem dit encara, de fet, no, com que no sabíem encara quan ho faríem efectiu, però bueno, esperem que tinguem encara un programa de diumenge, no?
Encara un de diumenge, bueno, les repeticions, crec que és una de diumenge, per no perdre
ara?
El nostre horari de diumenge, eh que sí? Bueno, que anirà una miqueta tardeta. No sé si m'esteu sentint.
Sí, 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 bueno. Perfectament.
Pues això, pues mira, pues així he pogut dir l'exclusiva jo, que no he vingut.
Perfecte.
Però d'alguna mica per conciliar familiarment, que són molts anys de fer de cap de setmana en directe. És molt dur això, eh? Però bueno, també molt, molt correcte, no?
Ens ho mereixíem, aquest canvi de paradigma a Mahara, eh? Que després de...
Que els convidats... Ah, digues, perdona.
No, dic un canvi de paradigma. Després de dues dècades i mitja, fent un en diumenge...
És que la societat canvia, tio.
Com li agradaria un que corre per aquí. No és moco de pavi, este canvio.
Molt bé, pues això, res, una forta abraçada. Espero que hagi sigut divertit el programa, no l'he pogut escoltar gaire.
Ha estat educatiu.
Sí, seria la paraula.
Sí, la paraula seria educatiu i social.
Exacte.
Molt bé,
doncs... per seguir Mossos d'Esquadra, per les fetes majors.
Exacte.
A Tiana, això mateix.
Bueno, escolta, ja que et tenim i sé que ets una...
La setmana que ve és festa major, eh?
Sí, som de festes majors. Re, aprofitem que tenim altres mastijeres i abans hem dit que ho diríem, però bueno, ho direm de superràpid, que ell crec que ho vas comentar tu en el darrer programa. Avui hi havia aquesta manifestació que en un mínim primer moment convocava contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, tot i que finalment sembla que el projecte s'ha aturat, igualment s'ha volgut mantenir pues, en defensa del territori i d'aquest espai que és vilipendiat constantment, que és el Parc Agari i el Delta del Llobregat. I una mica jo crec que també ja reivindicava moltes més coses. Avui hi havia molta penya Barna, gent que no només era de Barcelona, i bueno, doncs aprofitem per dir-ho. A més, algun dels invitats estava també per allà, i que sobretot, com que la convocatòria en si ha passat, que si ha repartit un d'aquests suplements o monogràfics que fa la gent de la directa en col·laboració amb altra gent que convoca doncs, mobilitzacions com aquesta, que segurament a directe.cat el podeu recuperar i que és molt interessant, ho han fet amb la gent de l'aeroport i altres campanyes i altres col·lectius, es diu Emergència, i doncs, interessant per també anar una mica al fons d'aquest tema.
Molt bé, fantàstic.
Molt bé, doncs...
Porta abraçada de contrabandistes, jo ho deixo i tanqueu el programa.
Perfecte.
Bueno, veiem el proper programa, no, amb les tijeres?
No, toca, no?
Claro.
Sí. Vinga, salut.
Doncs ara sí que ens marxem. Agraïm al David la seva visita, també a l'Andrés, el Mariani, que avui...
A vosaltres.
Que segur que també repetirà, igual que ell. I'm La asamblea
de Majaras
se va
por donde
ha venido. Adiós, adiós. Como los aviones saltados. Rise out of this.